la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 2. Mussolini em fa fora.
Va ser durant aquella mitja hora en aquell pub de Londres que el doctor Trueta va acabar de ficar-me al cap la idea. La història del meu pas per Espanya l'havia d'escriure. I tant que l'havia d'escriure. Era una experiència massa transcendental com per simplement deixar-ho córrer. No podia quedar com un simple record personal. Tenia tota la raó aquell savi metge. El meu relat potser serviria per cridar l'atenció sobre la tirania que s'estava vivint a Espanya. Jo, després de les sessions de The Briefing amb els meus superiors de la intel·ligència britànica, ni m'ho havia plantejat d'escriure'n res. I durant un llarg temps, abans no comptés amb el paper necessari perquè es publiqués, era bé escàs en temps de guerra. Rumiava sobre quina forma havia de donar-li el text. D'activitats d'intel·ligència ja sabia que no em podia escriure perquè estava catalogada. Al cap de poc, vaig decidir que l'estada a Roma havia de servir de punt de partida. Sí, sí, per il·lustrar la meva primera trobada, en ma santa innocència, amb allò que els anglesos anomenem «the continent», és a dir, el continent europeu, i que tenim la santa barra de percebre com un cos excèntric i aïllat d'allò realment truncat que no cal dir que és Anglaterra. Per escriure la meva experiència també havia de servir per documentar la meva primera trobada amb una dona andalusa. Per idiotitzada, mimada i superficial que fos, que havia de ser la meva introductora en l'univers espanyol, que és on van consumar-se les pàgines més amargues del meu viacrucis particular. Durant aquella primavera de 1939 a Roma, les classes de violí a l'acadèmia i els preparatius per la vida de casada de la meva companya d'internat, l'andalusa Marissa, van omplir bona part del meu temps. Lluny de preveure la guerra que ens vindria a sobre, i potser per això mateix, jo era feliç i gaudia de la protecció de les Suores, les monges que mimaven la seva amata violinista britànica. Jo seguia sense poder-me imaginar que aquell Mussolini que veia retratat a pertot arribaria a ser una amenaça per la pau mundial i molt menys per mi personalment. Em va costar Déu i ajuda sospitar que aquell tirà acabaria declarant la guerra a la meva estimada Anglaterra i fent-me fora d'Itàlia. En paral·lel, jo, sense saber-ho ni planificar-ho, anava fent la meva lenta cerimònia d'iniciació en el món andalús a través de les inacabables converses amb la Marissa, que era addicta a la xerrameca. Bé, de fet, més que converses, eren monòlegs en què ella m'exposava fins a la darrera molècula de la seva ànima sense cap mena de complexament ni pudícia. Jo, pobra de mi, l'escoltava embadalida, sovint amb ulls com plats. Ella ho deixava anar tot amb una barreja d'orgull i desafiament el que pogués pensar algú fora de la seva bombolla familiar. Aquell, de fet, era el seu sagrat punt de referència per tot, per sobre del bé i del mal. I malgrat que jo no en digués res i li rigués totes les gràcies, les seves explicacions van produir les primeres ondulacions a la plàcida bassa de la meva visió de les coses. Va ser aleshores que vaig començar a veure que, ni a Itàlia ni a Espanya, que jo encara no coneixia, no tot era vi, sol, festa i fruita fresca. Entreveia entre cortines que hi havia greus diferències entre la manera d'entendre la vida a Anglaterra i a la Mediterrània, almenys entre les classes acomodades. També a Anglaterra hi havia diferències abismals entre les classes i una casta privilegiada que caçava guineus a cavall i adorava la pompa de la circumstància. Però les coses que explicava la Marisa de la vida sevillana em van començar a grinyolar cada cop més a mesura que en revelava els detalls. D'acord que a Anglaterra les coses no eren fàcils i les dones perdien el seu cognom en casar-se i altres bestieses. Però jo veia que la situació de la dona andalusa, segons m'explicava la Marisa, era poc menys que medieval. I això que ell em parlava sempre de les dones de casa bona, de les famílies terratinents i aristocratitzants de Sevilla com la seva, de les mosses que havien de passar tota una jornada collint olives amb dos glopets de salmorejo o cobrant quatre rals al taller, només en deia pestes. Aquestes només les coneixeria després, a Barcelona, en unes circumstàncies del tot diferents. Però no vull fer passar Pasqua abans de Rams i, my goodness, si encara us estic explicant de quan encara no havia marxat de Roma. Per cert, un dia que la Marisa estava especialment alterada, em va explicar els problemes que tenia el desgraciat d'en Giorgio amb l'alcohol. Ep, això de desgraciat ho dic jo, que ell encara el tenia en un pedestal. No, però a mi el que no m'entrava al cap és que ella ho expliqués com si el problema principal el tingués amb l'alcohol, quan jo el que veia era que el tenia amb les dones. I que consti que ella no feia cap esforç per dissimular-ho, ni molt menys per fer-lo canviar. Era així i ja està. Com si la confessa infidelitat d'en Giorgio fos com tenir una coixera crònica o els ulls d'un determinat color. M'alarmava que ella m'ho expliqués obertament com la cosa més natural del món. Però em feia cosa dir-li res. Un dia, però, no em vaig poder aguantar.
El otro día mi Giorgio me dijo que se tomaría más cuidado con el alcohol, pero que le costaría más pasar de la compañía femenina.
Però Marisa, no em digues que pots suportar-ho, això.
¿Por qué no? Todos mis hermanos tienen mujeres cuando quieren. Los hombres son diferentes a nosotras. Mis hermanos casados, cuando tienen sus necesidades, van a la barandilla del patio interior y gritan ¡Concepción! ¡María! ¡O Julia! Según el caso, la chica deja obedientemente su labor y acude a las alcobas de arriba. Al cabo de media hora, vuelve a bajar con la cara enrojecida. Y nadie hace ni medio caso. Mis hermanos, de vez en cuando, hacen una sesión profiláctica, pero cada uno de ellos hace ejercicios espirituales cada año en Guadalupe. Son muy devotos católicos. La religión en España es estupenda, ¿sabes, Mavi?
La religió a Espanya és estupenda, m'havia dit aquella criatura amb el seu seductor accent sevillà. Mare de Déu! Recordo com aquella separació, sense haver-ne tingut mai cap experiència prèvia, ja em va fer venir rodament de cap. Pensava que si em veia forçada a anar a Espanya, hi trobaria el paradís a la terra. Certament, jo no havia posat mai un peu a Espanya. I no va ser fins que vaig viure-hi uns mesos que vaig comprendre el concepte ibèric de la preeminència essencial del mascle. Allò que em va fer entenedora, però no per això més desitjable, la seva tranquil·la acceptació de la vida. I va ser així que a través de la Marisa vaig tenir les primeres entrellocades d'aquell món, per molt que fossin a Catalunya, on vaig aterrar, on les coses eren força diferents. Jo ja ho devia haver suposat, però sincerament era tan innocent pel que feia política. No us ho podeu imaginar. Jo em creia tot el que la Marisa em deia sobre els aires revolucionaris que, segons ella, havien agafat les coses a Andalusia posant en perill les famílies de bé i la mateixa fe cristiana.
Te lo dije, Mavi, le metieron fuego a las tierras de mi tío la semana pasada. Los jornaleros de mi padre se han negado a trabajar si no se les dobla la paga, los muy hijos de puta. Y en el pueblo los rojos han asesinado a dos sacristanes más. En casa ya lo dicen, no sé a qué esperan los nuestros para acabar con tanto canalla antes de que acaben ellos con nosotros.
Després, amb allò de «los nuestros», vaig trigar molt a saber de qui es tractava exactament. Ella me'n parlava amb veneració, com si fossin els seus padrins, uns àngels que els havien de salvar de les hordes rojas, que deia ella, que jo no em podia ni imaginar a què es podia estar referint. Tot al meu voltant em parlava en termes elogiosos dels Calvo Sotelo, dels Gil Robles i d'en José Antonio Primo de Rivera, fill d'un president salvador i ídol de les classes benestants. I després hi havia els qui tenien al davant, que la Marissa no deixava de pintar-me en tons assassins i sagnants, els Laco Caballero, Negrín i la Passionària. Gentussa que s'entestava, deia, en destruir tot l'ordre establert i l'eterna Espanya catòlica. I jo, la molt estúpida de mi, m'afligia amb la Marissa i els alts i baixos de la seva família, segons me'ls anava relatant. I pensar avui que hi anava vessant tota la meva més que disponible empatia, com a bona companya del Sacro Cuore que era, Santa Innocència. I allò, tràgicament, es va convertir en guerra civil. I els de la Marissa van guanyar. És clar que van guanyar. I pensar que jo al convent l'acompanyava en els brindis que feien amb les monges quan queia una ciutat republicana. Clar que elles no en deien republicana. En deien Ciudad Roja. Un dia ens van cridar a la cel·la d'una monja rica que tenia un transistor a l'habitació. Deien que en pocs minuts reproduirien un missatge molt important emès des d'Espanya i que acte seguit se sentiria un missatge del mateix Mussolini al respecte.
Alza il volume della radio, così tutti possiamo sentire.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
I en sentir aquella rogallosa veu, recordo que tota la congregació de germanes del Sacro Cuore reunida al voltant d'aquella ràdio va irrompre en crits de desbordant alegria.
La guerra è finita. Benedetto sia il nome del Signore.
Viva la Santa Madre Chiesa!
Viva il Duce! Viva Franco!
Haig de confessar... Sí, sí. Haig de confessar que em vaig afegir aquella alegria. Com no m'hi havia d'afegir després de 3 anys de convivència amb la Marissa, amb les monges del Sacro Cuore, amb el continu martelleig de notícies que sentíem en ràdios italianes? Sí, la meva implicació hi va ser, per vergonya meva. Che sabia io?
Signorina Mavis, devi suonare il tuo violino per festeggiare la vittoria.
Sì, sì, Mavis, dove tieni il tuo violino?
Non posso suonare adesso. Al violino el tinc senza afinar i a més li falta una corda.
Per vergonya meva. Sí, vaig tocar el meu estimat violí Antonio aquell 1 d'abril. Una cançó patriòtica italiana que jo sentia cantar pels carrers. No sabia que aquella acabaria sent la sintonia oficial del feixisme italià, expressió que a mi, aleshores, fins i tot em semblava una mena de lloança. En aquell moment, tota Roma i tot el convent vivien un moment daurat amb el triomf de les forces de l'ordre. Franco havia vençut els rojos gràcies als savoies italians i a les esquadres d'acció feixistes que havien actuat al costat del caudillo. A mi no em grinyolava aquell apel·latiu, i tota aquella eufòria perquè quan ocasionalment escoltava la BBC a casa d'una professora de violí. També hi havia qui parlava de Franco com a cavaller catòlic i salvador de la civilització occidental. Què diantres havia de saber jo? És clar que la sortida d'aquell núvol de patriotisme catòlic no trigaria gaire a produir-se. Poc va durar la certesa que les meves afinitats sentimentals estaven ben orientades. I quan es va produir, al principi no m'ho vaig poder creure. Als 9 mesos d'haver-se iniciat la Segona Guerra Mundial entre Anglaterra i Alemanya, Mussolini va i anuncia que Itàlia entrava a la guerra al costat dels alemanys. Certament els fums de Vicínia i la batalla de Brunete li havien pujat al cap de la manera més vil a aquell home. El cert és que al meu entorn a ningú li va estranyar ni indignar aquella decisió de Mussolini. Era com si secretament l'esperaven. Tal era la bogeria col·lectiva que s'estava imposant. I era ben bé que l'estat d'excitació que havia aixecat la victòria a Espanya havia inflat del tot les veles de la temerària ambició marcial. Tot feia pensar que el món sencer s'havia de rendir als peus del Führer i Mussolini. Era rar de trobar algú que sospités les funestes conseqüències que tot allò podia acabar comportant. I mira que aquelles conseqüències les sentiria ben aviat. Els dos dies de declarada la guerra, la mare superiora del Sacro Cuore, la mare Francesca, em va fer cridar al seu despatx.
Avanti! Ah, buongiorno, signorina Mavis. Passe, passe. Ha dormido usted bien? Devo hablarle de un tema que tiene preocupada la comunidad. Incluso ha recibido alguna chiamata dell'obispato al rispetto. Verá, usted es inglesa, vero?
Sí, sí, sono inglese.
Deve saber que al estar su paese Italia in guerra, esto crea un grave problema.
Un greu problema?
Sí. Las autoridades italianas han dado orden de detención y internamiento para los ciudadanos ingleses residentes en Italia. A las mujeres les dan una semana para salir de Italia o quedar recluidas también.
Ma io solo studio violino. Non faccio più di questo.
Ni que serías monaca di clausura, signorina Mavis. Lo siento. Usted debe salir de Italia inmediatamente por su propio bien.
I així va ser. Vaig haver de preparar-me en pocs dies per abandonar el Sacro Cuore. L'administració de Mussolini havia amenaçat de tancar totes les angleses a la fortalesa de Sant'Angelo. I és clar, de seguida se'n va plantejar el problema d'on podia anar si marxava d'Itàlia. Perquè no volia tornar a Anglaterra, i menys ara que estava en guerra amb Hitler. Potser ni podria, vés a saber. I aleshores va ser quan es va obrir una porta de la manera menys pensada. La veritat és que estava angoixada amb l'inesperat rumb que havien agafat les coses. I les monges semblaven estar tan preocupades pel meu futur com jo mateixa. Per a elles, que vivien en l'ordenada serenitat de la disciplina monàstica, la incertesa de la meva posició els semblava un drama. Fins i tot una monja em va batejar, potser sense raó, amb el nom de la filla de la Providenza, en el sentit que el meu destí era una gran incògnita. La idea de tornar al país que em va veure néixer, de trobar-me atrapada en les inquietants reticències de la vida suburbana anglesa, em va paralitzar. Respectava Anglaterra, però estimava Itàlia. M'encantaven els italians i tot allò italià. El seu sentit de la realitat, la seva intel·ligència lúcida, la seva franquesa i, sobretot, la seva humanitat. L'endemà em va venir a veure la meva habitació la germana Renata. Compartia la mateixa preocupació que les altres, però almenys es mostrava més pràctica en els seus consells.
Se t'han tancat les portes de molts països amb aquesta nova situació, Mavis. Ho he consultat amb la mare superiora i realment només et queden dues destinacions possibles, Suïssa i Espanya. Són els únics que s'han mantingut en la neutralitat, almenys per ara.
Però jo em vull quedar aquí amb vosaltres. No conec ningú a Suïssa.
Però és un lloc on hi ha residències de les germanes del Sacro Cuore, que et podrien allotjar. A Espanya també et rebrien amb els braços oberts. I allà, la victòria del general Franco és una garantia per al benestar dels fidels i la gent de bé. Segur que t'hi sortirien classes de violino.
A la nit, en pensar-hi, la idea d'Espanya va començar a no resultar-me tan descartable. Potser era el rerefons de la meva amistat amb la Marisa i les glorioses cròniques periodístiques de la Nova Espanya que ressorge de la Ceneri. La Nova Espanya que ressorgia de les cendres. Que m'han fet decantar la balança en favor d'aquesta opció. Ho vaig comunicar a la mare superiora l'endemà mateix, tot demanant-li que em fes una carta de recomanació per la mare superiora d'una comunitat de Barcelona. I al cap de poc vaig rebre'n la resposta afirmativa. També el Ministeri d'Interior de Madrid va donar el seu vistiplau, atès que era una petició feta des d'una institució religiosa, per molt anglesa que fos la persona per qui es demanava el visat en qüestió. Aviat la meva nova llar seria Barcelona.
Barcelona.
Marxar d'Itàlia per mi va ser traumàtic. Era la meva pàtria d'adopció, el país on jo hagués volgut viure i créixer professionalment. A més, oi que les partitures recullen expressions del seu idioma, com ara «molto presto» o «vivace ma non troppo»? Oi que no diuen «muy rápido» ni «vivo pero no demasiado»? Doncs això. A mi, musicalment, Espanya, fora de Falla i Sarasate, no em deia res d'especial al costat del país de Puccini, Verdi o Vivaldi. I el flamenco, francament, em semblava molt histriònic. Per molt catòlica que fos també Espanya, trobava que no hi havia punt de comparació entre els dos països. A més, com a anglesa criada entre animals, em semblava espantós i cruel que Espanya encara consideressin que era un art això de matar toros en públic. Però, noi, les coses no estaven pels capricis d'una violinista mig formar i menys per contravenir les ordres del Duce, que no sé què li havia agafat. Tan catòlic i civilitzat que jo l'havia vist sempre, com era que a mi no m'hi veia tan bé? I quan al cap d'una setmana finalment vaig poder fer el viatge a Barcelona, vaig haver d'anar-hi des de Gènova en una petita banyera que es deia Franca Fàcia. Era increïblement petit i no gaire estable a criteri d'una marinera d'aigua dolça com jo. Li entrava l'aigua amb cada gronxada, sobretot quan al cap de dues hores de sortir de port ens vam veure enmig d'una borrasca de força buit. Perills a banda, aquella closca de nou va trigar el doble del temps previst en cobrir el trajecte. No cal ni dir que m'hi vaig marejar miserablement. Per cert, en el seu posterior viatge, tres setmanes després, el Franca Fàcia va ser torpedinat davant de la Costa Brava. Es va enfonsar amb tota la gent a bord. No, no es presentava gaire lluminosa la nostra arribada a Espanya. Potser seria una premonició de tot el que havia de passar.
Spot.